les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Durant la Segona Guerra Mundial, un grup de dones soviètiques va escriure una pàgina única a la història militar. Conegudes pels seus enemics com les Bruixes de la Nit, aquestes dones formaven part del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, una unitat aèria composta exclusivament per pilots que van executar nombroses missions nocturnes contra les forces nazis. A bord d'avions lents i antics es van arribar a convertir en autèntiques llegendes, però com es va formar aquest regiment? Quins eren els obstacles que van haver de superar, no només al front, sinó dins de la seva pròpia societat? Quina formació tenien? Avui, a les portes de Troia, descobrirem la història del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn i com es van guanyar el sobrenom de les Bruixes de la Nit, combatent a l'enemic sota la capa de la foscor. Benvingudes als Bombardejos Nocturns, benvingudes a les portes de Troia.
Benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i també a través de podcast. Podeu descarregar-vos els programes a través d'iVoox, a través de Spotify, a través de...
YouTube,
que és una de les últimes novetats que tenim aquesta temporada. Ja fa setmanes que estan allà tots els nostres programes. També a través de la xarxa Més, iTunes, la botiga d'Apple, no sé com es diu.
Apple Podcast,
perdoneu. I doncs aquí teniu ja tots els nostres programes disponibles i també a través de la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Avui a les portes de Troia parlarem de les Bruixes de la Nit, un doble programa dedicat a aquest fenomen històric de la Segona Guerra Mundial, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Com anem, Sergio?
I avui ens acompanya la Joana Galera Botell. Ella és graduada en Història i Arqueologia per la UAB i actualment cursa el màster de la Mediterrània Antiga. Benvinguda, Joana.
Hola.
Joana, per què li dediquem un programa al 588è Regiment de Bombardeig Nocturn?
Bé, bueno, perquè l'Albert em va dir que si tenia ganes de fer un TFG, un programa del meu TFG d'història, i vaig dir que sí, que era molt guai la idea, que a més com les Bruixes de la Nit són superguais i són com algo extraordinari a la història del segle XX perquè són dones pilot i bombarderes, i jo crec que es tracten molt poc a l'escola, però també a la universitat. I que, a més, com ser una dona estudiant història militar, doncs a vegades et venen els típics machis que et diuen «naixer no sé què». I llavors doncs vaig decidir fer aquest TFG com acte de sororitat cap a elles, per explicar la seva història. I, a més, el dilluns o el dimarts, el dia 8, va ser el seu 84è aniversari, i llavors és una manera de festejar la seva formació.
Tenint en compte que estem gravant aquest programa l'11 d'octubre i que s'està emetent d'aquí molt temps.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs som aquí a les portes de Troia, escoltant aquesta música, que no sé quina és ben bé la relació que té amb les bruixes de la nit. No sé, Albert o Joana, si ens ho voleu explicar.
Bueno, la cançó es diu Night Witches, i llavors és una cançó de Sabaton dedicada exclusivament a les bruixes de la nit.
Molt bé, molt bé. Doncs mireu, aquí ja teniu la referència, a qui li agradi també la música heavy metal, una mica, doncs pot escoltar i també conèixer un bon grup, potser, no?
I a qui li agradin els podcasts d'història.
Exacte.
No, Sergi,
ens pot votar.
Però pot votar.
Compte, estimat amic, estimada amiga, que des del principi escoltes a les portes de Troia i estàs dient, oi, sí, he de votar els meus amics de les portes de Troia que m'acompanyen quan estic fent, per exemple, una truita de patates.
Tenim un oient que ens fa truites de patates cada setmana.
Doncs, aleshores, vigileu, perquè és l'últim dia, o el penúltim dia, perquè ho pugueu fer. Per tant, heu d'anar al nostre enllaç, a la descripció del programa que estàs escoltant, i tindràs l'enllaç per poder fer la votació. Per tant, fes-ho ja, no retrasis més, perquè ja no podràs, demà no podràs.
I no us estigueu de votar altres podcasts catalans, no? De fet, el nostre sí que està inscrit a la categoria d'Història i Creences, però hi ha altres podcasts, com per exemple Crims Reals i coses així, en català, també produïts així en petit comitè com nosaltres, vull dir que també estarem molt agraïts amb els vostres vots.
Molt bé, Bruixes de la nit. Joana, has fet la introducció, situem una miqueta més el tema pels nostres oients, que com tu bé has dit, és un tema gairebé desconegut, dones soviètiques, bombarderes, Segona Guerra Mundial, i segurament val la pena situar-ho una miqueta.
Sí, doncs bé, les Bruixes de la nit és, com has dit, un bombarder soviètic exclusivament femení que es forma el 1941 per l'amenaça de l'operació Barbarroja. I, bueno, bàsicament és la mobilització massiva de les dones soviètiques que decideixen anar al front de batalla com a pilots, però també com a enginyeres, navegants, armeres, etc. I, bueno, sí que es pot entendre com una veritable emancipació de les dones soviètiques, però la veritat és que van viure molts prejudicis pel seu gènere, tant per les línies alemanes com per les línies soviètiques, i que no ho van tenir gens fàcil perquè els avions eren horribles, els uniformes eren grans i les pobres van haver de passar unes penúries. Però bé, com l'exemple després de la nit ens permet veure els avenços i sobretot com la Unió Soviètica canviava la seva manera d'entendre la igualtat de gènere, doncs, per als seus beneficis propis.
Molt bé, i com un regiment que es diu 588è Regiment de Bombardeig Nocturn acaba tenint un nom tan èpic com les Bruixes de la nit?
Bueno, això ho podem deixar per més endavant a un pròxim programa.
Ah, doncs, molt bé, ho deixem.
Perfecte, hem tirat la xarxa.
Ja tenim l'esquer per un pròxim dia on seguirem parlant d'això, de les Bruixes de la nit, però comencem, com dèiem, farem una miqueta de context històric perquè val la pena. Ens trobem en un moment enmig de la Segona Guerra Mundial, com has dit, en el mig de l'operació Barbarroja, la gran operació dels nazis per intentar conquerir la Unió Soviètica, i per tant estem a l'estiu de 1941. Què més hem de saber, Joana?
Pues bàsicament que l'operació Barbarroja va agafar els soviètics desprevinguts perquè a més venien del pacte de no agressió Molotov-Ribbentrop i llavors no s'esperaven que els nazis els ataquessin, i a més també s'ho van agafar molt de sorpresa perquè Stalin creia fermament que podrien aturar-los molt ràpid, però no va ser així. Llavors, van ser incapaços d'organitzar un ràpid contraatac i les tropes nazis van anar avançant fins a uns 400 quilòmetres en direcció a Moscou les primeres setmanes de l'ofensiva. I, a més, Hitler no estava sol, també comptava amb suport de les tropes fineses, romaneses, d'Hongria, de Croàcia, d'Eslovàquia, Itàlia, Espanya i tot d'altres territoris ocupats per l'Alemanya nazi.
I en quins objectius bèl·lics es van centrar més les tropes nazis a l'hora d'atacar la Unió Soviètica?
Sobretot es van centrar en l'aviació, que va ser el centre dels seus atacs, i de fet el que volien era, que si posem en números, a Luftwaffe, que és l'aviació alemanya, va derruir un total de 66 camps d'aviació soviètica, uns 900 avions aterrats i uns 300 enlairats. Llavors això va afectar enormement a la quantitat d'avions soviètics disponibles. I això es deu que estaven en zones de frontera, llavors era molt més fàcil arribar i destruir-los, i molts models nous d'avions van quedar inutilitzables i no els van poder utilitzar l'exèrcit soviètic.
Abans has dit tropes de molts països, d'Espanya també, recordem, estem parlant, per qui no ho sàpiga, de la Divisió Azul. Tenim un programa dedicat a la Divisió Azul i a les batalles que hi van haver a Leningrad, al setge de Leningrad, ja fa unes quantes temporades, però ja que estem fent esment en aquest context de la Segona Guerra Mundial, val la pena que si esteu interessats en aquest tema, doncs que sapigueu que tenim un programa dedicat al tema d'aquestes tropes espanyoles, aquest contingent espanyol que va ser una tropa voluntària reclutada pel franquisme per anar a lluitar allà colz a colz amb els alemanys contra els soviètics. Molt bé, ens has descrit que la situació no podia ser pitjor pels soviètics, però és que encara, al setembre del 41, la cosa no millora, no?
No millora, perquè s'inicia l'operació Tifó, que és l'avenç final en territori soviètic, que es dirigeixen les tropes nazis cap a Moscou, cap a la capital, i clar, l'acreuament del riu Volga i l'arribada de les tropes nazis a Kalinin, que és una ciutat a 150 quilòmetres de Moscou, va ser totalment el pànic absolut entre la població, i de fet va ser durant aquesta època que Stalin va firmar un decret d'evacuació de la ciutat perquè l'arribada dels nazis era imminent, i de fet el dia 16 d'octubre es va anunciar per ràdio Moscou que la gent havia de marxar de la ciutat. Tot i així no van arribar les tropes i en cap moment es va restablir l'ordre a la capital soviètica, tot i que aquesta alerta continuava vigent. I llavors tot aquest event rapidíssim va fer que els pilots, els mecànics, els treballadors industrials i també les dones es presentessin com a reclutes per defensar el que és la mare pàtria, que estava sent atacada pels enemics, i és en aquest context d'inestabilitat i d'emergència d'un contraatac ràpid que van sorgir les bruixes de la nit.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs seguim a les portes de Troia. Ens hem introduït amb el que viurem avui, aquesta explicació sobre la història de les bruixes de la nit, però anem pam a pam. Som en un moment en què no és gaire normal que les dones es vulguin o puguin allistar-se. Què porta Joana a milers de dones de cop a voler participar com a aviadores a la guerra?
Val, ens hem de remuntar això al 1917, on hi ha un canvi a la situació, es crea la URSS, etc. I es produeix una alliberació de la dona obrera soviètica arran de la Revolució d'Octubre de 1917.
Que, de fet, fa relativament poc va venir en Joan Tafalla, no?, a parlar-nos de Lenin, no?, que si volem entrar una miqueta més en aquest context, doncs animem, no?, a recuperar el doble programa que li vam dedicar. Com anirà una miqueta la cosa, Joana?
Vale, a partir d'aquest moment s'inicien tot un seguit de mesures per l'assumpció del que és la igualtat de gènere, com la creació del Zanotdel, que és el Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista Rus l'any 1919, o també s'aprova el dret a l'avortament l'any 1920. Llavors, totes aquestes mesures van servir per millorar els serveis sanitaris a dones i infants i també les condicions laborals. Llavors, a partir dels anys 30, a partir de la implementació del primer pla quinquennal de Stalin de l'any 1928, que incentiva una ràpida industrialització de la URSS, llavors això comporta també una contractació massiva de dones que s'introdueixen dins la indústria soviètica. I de fet, que els números no enganyen, i és que entre el 1928 i el 1937 aproximadament es van incorporar al món industrial 6,6 milions de dones.
clar, estàs explicant un moment històric on hi ha el gran desplegament de recursos de tota la Unió Soviètica amb Stalin ja al poder, aquests plans quinquennals que faran que de cop i volta Rússia passi de ser una potència imperialista, sí, però econòmicament endarrerida, contrasta amb altres països del món, però justament gràcies a aquests plans quinquennals i a aquesta nova política econòmica que començarà amb Stalin, el país doncs creixerà moltíssim i serà doncs en alguns paràmetres segona potència del món. I tot això porta com a contraprestació aquesta entrada massiva de les dones al món laboral, com estaves explicant, Joana, però tot el que ens estàs dient ara mateix és com molt maco, no? És preciós. Podem contrastar-ho això amb alguna cosa més?
Sí, o sigui, totes aquestes mesures no representen fidelment una imatge de la Unió Soviètica, ja que va haver-hi un cert retrocés en l'assumpció dels drets de les dones a la dècada dels anys 30, com bé pot ser la dissolució d'aquest Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista Rus. I a més, o si les autoritats soviètiques deien que la igualtat de gènere ja havia estat assumida i que, per tant, ja no feia falta aquest departament perquè tothom era igual, però amb la desaparició dels Anudel, doncs les dones soviètiques es van quedar sense un òrgan de representació que vetllés pels seus interessos i, a més, la seva incorporació massiva en el mercat laboral doncs les feia tenir una doble càrrega, la domèstica i la laboral, doncs havien d'assumir les tasques remunerades de la feina, però també les que tenien a casa que no eren remunerades.
I les condicions de les dones, després d'aquest retrocés dels anys 30, tornaran a millorar?
Doncs no massa, perquè el 1936 es prohibeix l'avortament i tot això va molt lligat a les polítiques de Stalin en defensa de la família, la feminitat, la maternitat i una família socialista unida i forta.
Molt bé, doncs ens estàs donant el context previ a l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Però un cop esclata, canviarà molt el rol de les dones, de la dona soviètica en aquest cas?
Bé, doncs, com que la majoria d'homes se'n van a lluitar al front de batalla i molts dels llocs de feina són ocupats per aquestes dones, que acaben ocupant espais tradicionals dels homes en la indústria, arriben a ser el 53% de la mà d'obra soviètica l'any 1943. Tot i així, el que volien aquestes dones, que eren hereves de la Revolució d'Octubre i que havien vist com que se'ls permetia avortar i com es podien emancipar, el que volien era convertir-se en franctiradores o pilots i anar a lluitar al camp de batalla. I, de fet, va ser que la seva insistència, van ser molt insistents per anar a lluitar contra els nazis, etcètera, i però sovint es trobaven amb el no de les autoritats soviètiques que deien que volar no era cosa de dones. De fet, la pilot Nadia Popova explica que vaig ser rotundament rebutjada, no agafaven dones pilot. I de fet, se'ls deia que era sovint se'ls deia que era de vital importància que es quedessin a la rereguarda per ensenyar a nous pilots a pilotar i també per quedar-se fent tasques de la indústria.
Però entenem, de fet, per això estem fent un programa, no?, sobre les aviadores d'aquest regiment, entenem que aquest no administratiu no sempre funcionava.
No, van ser molt insistents, van enviar moltes cartes i van ser molt pesades, bueno, ho van acabar aconseguint, i a l'octubre de 1941 es va autoritzar la formació dels regiments femenins d'aviació, on hi queden incloses les Bruixes de la Nit, i va ser a partir d'aquest moment que van poder participar com a pilots a l'Exèrcit Roig.
Uh-huh. Abans d'avançar, Joana, en la creació d'aquest regiment, ens ha cridat l'atenció una cosa que poder també als nostres estimats oients, i és que ens has dit que doncs, un paper que tenien les dones era formar aviadors, però clar, per a ser formador primer has d'estar formada. Com és que les dones arriben a tenir coneixements d'aviació?
Això es deu que als anys 30, que podem considerar com l'edat d'aurada de l'aviació, pues es potencien molt els cursos d'aviació civil i també militar. I és en aquest moment, i com en teoria s'havia assumit la igualtat de gènere a la Unió Soviètica, doncs les dones no haurien de tenir cap problema per entrar i formar-se com a pilots, perquè en teoria tothom era igual a la societat soviètica. Llavors, a partir d'aquest moment es van començar a formar com a pilots, navegants, i van començar a tenir els coneixements de vol. Tot i així, moltes dones es van trobar que hi havia molts obstacles per accedir a aquests programes i, de fet, molts homes es veien com negativament que les dones participessin en els clubs de vol. Que, de fet, ho diu en testimoni Marina Chisneva, que és una condecorada com a heroïna de la Unió Soviètica, que diu que li van dir que l'aviació no era una qüestió de dones i que, per tant, pues, no havia de participar en ella. Tot i així, tots aquests intents dissuasoris, pues, aquestes dones van seguir picant pedra per convertir-se en pilots i navegants.
Molt bé, si et sembla, ara que hem fet una mica de context sobre la situació de la dona a la Unió Soviètica, comencem ja a parlar sobre la fundació del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn.
Doncs bé, si les bruixes de la nit es van crear va ser gràcies a la insistència de la pilot Marina Raskova, que va ser la primera dona en rebre, de fet, el títol d'heroïna de la Unió Soviètica. I era una persona molt popular dintre i estimada dintre la societat soviètica i, per tant, moltes dones la van veure com una referent i un exemple a seguir i una font d'inspiració per voler i anar a lluitar per la pàtria. I, de fet, va ser Marina Raskova qui va rebre centenars de cartes diàries de dones que li demanaven i li exigien que deixessin ser pilots a les dones.
Clar, Marina Raskova, heroïna de la Unió Soviètica. Això d'alguna manera et dona accés, que ara diríem premium, no? Tindria el premium per parlar amb el camarada Stalin. I això d'alguna manera ho podria fer servir ella per aconseguir aquest objectiu de significar aquest paper de les dones aviadores? O com va anar això, Joana?
Sí, jo crec que sí. De fet, crec que tenien una molt bona relació personal entre ells dos. No sé de quin tipus, però segur que eren molt propers. I això, doncs, arrel d'aquestes cartes, Raskova va començar a gestar la idea de crear aquests grups femenins d'aviació i li va comentar a Stalin i Stalin va dir, pues sí, però està bé.
Segurament Stalin li va dir, i jo volé, i ella voló.
I jo volé d'ell.
Claro.
Wow.
Bueno,
quin clàssic.
És un clàssic, sí.
I llavors, això, a l'octubre del 1941 es va formar el grup d'aviació 122, que estava format només per dones i tenien... Bueno, i era l'objectiu principal era que aquestes poguessin anar a lluitar al front de batalla. Llavors, aquest grup 122 està format per tres regiments diferents: el 586è Regiment d'Aviació de Combat, el 587è Regiment de Bombardeig Diurn i el 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, que és el que parlem avui.
De fet, els noms ja ho diuen, no? Un és l'aviació de combat, l'altre es dedicaven a fer bombardejos durant el dia, que suposo que eren els més risquis, no? Bueno, veurem, no? Segurament en el següent programa que les condicions en un bombardeig nocturn eren també terribles. Però bueno, si més no queda molt descrit, no?, què feia cada regiment pel seu propi nom. I de fet és en aquest últim regiment, no?, on situem les nostres protagonistes d'avui.
Sí, totalment. A més, és l'únic que es mantindrà totalment femení durant els anys de la guerra i comptarà amb un gran número de pilots, navegants, mecàniques, armeres, enginyeres, etc.
Molt bé. Amb el recorregut històric que ens has fet abans, hem vist com Stalin tira enrere en alguns aspectes de l'emancipació femenina. I per què de cop accedeix a formar regiments femenins?
Bé, tenim tres teories, o jo tinc tres teories. La primera és que si es van crear els regiments femenins és perquè hi havia una manca de personal masculí, o sigui que hi hauria moltes baixes masculines i que per tant les autoritats soviètiques veuen la necessitat i la urgència de cridar les dones al front. Però bé, en plan, també s'ha de tenir en compte que l'Exèrcit Roig tenia una de les forces militars més grans del moment i que, o sigui, per aquells temps encara no hi havia hagut tantes baixes i menys en el sector de l'aviació per tal de necessitar contractar i agafar dones pilot.
I si no anaven curs de personal, quins altres motius podien haver impulsat a Stalin a prendre aquesta decisió?
Bé, com hem dit abans, la bona relació amb Marina Raskova, segurament la fama i la popularitat de la pilot van fer que la societat soviètica volgués també com la formació d'aquests grups d'aviació i sobretot la bona relació entre ells va acabar de convèncer.
I me hizo volar, y yo volé con él.
Y yo volé con él.
Molt bé, i has dit la teoria té un tercer episodi, un tercer capítol?
Sí, que segurament, i la que crec jo més fiable, és que era una cosa de propaganda i que la mobilització de les dones era una estratègia propagandística de la URSS per mostrar-se molt modernes, molt moderns i molt diferents del que és l'enemic alemany i que, de fet, enviava, o sigui, era una pàtria tan unida que enviava tothom, fins i tot les dones, a lluitar per la seva pàtria. Llavors, segurament és això, jo crec, bàsicament.
De fet, ara, o sigui, després d'haver escoltat els tres motius, no?, sembla, aquest últim potser sembla el que és més plausible, no?, el que ens convenç una miqueta més.
Sí, també cal dir que, tot i que la propaganda hauria tingut un gran pes, que cal dir que la majoria de notes de premsa, diaris, publicacions, escrits de guerra, etcètera, el reconeixement d'aquestes pilots és nul. I, de fet, només se'n reconeixen les tasques auxiliars i aquestes publicacions que trobem sovint es troben a les últimes pàgines dels diaris o en aquells diaris i mitjans només adreçats a les dones, com pot ser la Rabotnitsa, que es tradueix com la dona treballadora, o la Cristianka, que es tradueix com la dona camperola.
Uh-huh. I en aquesta època un mecanisme de propaganda emprat per les forces implicades a la guerra era les cartes del front. De les bruixes de la nit en tenim alguna?
Sí, però també són publicacions molt reduïdes. De fet, trobem una del 8 de març del 1945, que és justament el Dia de la Dona, on dues pilots de les bruixes de la nit van publicar la seva experiència com a pilots. I cal dir que el dia que, o sigui, que es publiqués el Dia de la Dona, doncs té dues lectures. Una que es pot veure una casualitat i que realment sí que volien donar-li aquest protagonisme a les bruixes de la nit i el seu valor com a dones pilots, o que fos una... que tingués una intencionalitat i que fos totalment propaganda, la típica de avui és el dia de la dona, avui l'anem a visibilitzar, però que llavors no tindria un veritable reconeixement de les seves tasques al front.
I aquesta constant que estem veient en la política de Stalin, no? Aquest fet de reservar només les últimes pàgines, de que les publicacions de les cartes al front siguin marginals, etc. Era una política constant en això, en els dictàmens de Stalin?
Doncs sí, en els seus discursos poc remarca la importància de les dones al front. De fet, en els seus discursos sovint fa una clara distinció entre homes i dones de la societat soviètica, referint-se, per exemple, als pagesos i a les pageses, als camperols i a les camperoles, als obrers i a les obreres.
És com si fos dels comuns, no?
Sí,
anar desdoblant.
Sí, però tot i així, quan parla de l'Exèrcit Roig, només es refereix a homes o camarades i no parla pas de dones. Uh-huh. De fet, això ho veiem en el discurs de l'1 de maig de 1942, moment en què ja hi havia les pilots dels regiments, on diu...
Camarades, homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, comandants i instructors polítics, guerrillers i guerrilleres, obrers i obreres, camperols i camperoles.
Com podeu veure, sí que refereix a camperols, camperoles, guerrillers, guerrilleres, però quan parla d'homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, no parla pas de les dones de l'Exèrcit Roig ni de la Marina Roja, que estaven presents en aquell moment a les tropes soviètiques. Llavors, com a conclusió, podem arribar que per molta propaganda que es fes, no hi havia una veritable emancipació de les dones ni un reconeixement de la tasca de la dona com a pilot i que tot era propaganda per mostrar-se com una potència molt moderna.
Sí, aquesta idea, no? De mostrar-nos que estem, o sigui, que els ideals de la Unió Soviètica estan per davant dels ideals dels països capitalistes europeus, etc. No? Ja veurem que aquest tema serà recurrent al llarg d'aquest programa, segurament també a la segona part. Reprenem, Joana, si et sembla, a la creació del nostre regiment.
No, digues el número.
588, Regiment de Bombardeig Nocturn.
Que cabron.
És difícil.
No, no, home, després de preparar l'aquí ho hem escrit uns quants cops, això.
Ho ha escrit, clar, escriure jo també, però ho has de dir, ho has dit
molt
bé.
No, 588.
Quin tio aquest Albert Abril, eh?
Està sempre a punt.
Sempre a punt.
Quins requisits havien de complir les dones per ser reclutades?
La veritat és que moltes dones volien ser pilots, que evidentment era lo guai i lo xulo, vull dir, ser navegant, bueno. Però ser pilot era...
I ser enginyer, no?
Pobres navegants.
Bueno...
Sí, mariner, vés a la merda. Aquí el que mola és un avió. Marinera, res. No pot ser marinera.
Bueno, és que navegant és...
Bueno,
que...
navegant és com la persona que hi ha a l'avió i que la guia a la pilot.
Gira a l'esquerra.
Exacte.
Ara a la dreta.
Una mica així, però ho penso a mi i penso que seria molt més guai ser pilot que navegant. Llavors, no totes ho podien ser perquè no hi havia tants avions. I es van establir uns requisits mínims, com el d'haver volat com 500 hores, com a mínim, que si veníem que ja hi havia dones en els cursos de vol, bueno, pues segurament algunes ja ho tenien.
Però imagina que les pràctiques eren tan cares com les de conduir.
Imagina't.
Sí, 500 hores, déu-n'hi-do, eh?
Amb un avió, ja veurem els avions com són.
Molt bé, i Joana, els càrrecs i les responsabilitats de dins del regiment sempre eren les mateixes? Podien variar?
No, van anar variant segons les necessitats del regiment. Al principi hi havia moltes que volien ser pilots i llavors, per tant, hi havia una gran demanda i se'ls assignava altres càrrecs com ser navegants. Però tot i així això podia canviar. I de fet, tal com diu la navegant i posteriorment pilot Yevgenia Zigulenko, en el regiment teníem escassetat de pilots, així que els navegants es van reciclar per convertir-se en pilots i el personal de terra per a convertir-se en navegants. És a dir, que hi havia un reaprofitament dels càrrecs en funció del que necessitessin.
I en quin moment, o sigui, quan es van començar a organitzar tots aquests regiments femenins? Quan comença tot plegat?
El decret de formació del grup d'aviació 122 es va firmar el dia 8 d'octubre de 1941, tot i que la notícia de la formació d'aquests tres regiments no va arribar fins dos dies més tard, més o menys, el dia 10, sobretot també arran de la retirada soviètica de la línia Mozhaisk a 50 milles a l'oest de Moscou. I a partir d'aquest moment doncs, va esclatar i es va començar a estendre el rumor i moltes dones es van veure interessades en participar com a pilots, navegants, etc., en defensa de la pàtria.
Molt bé, doncs aquesta pregunta que ve ara m'agrada molt, perquè faig una crida als nostres estimats companys i companyes, professors d'institut, que aquest any ens han tornat a canviar l'examen de selectivitat d'història, d'acord? I que ara és molt més competencial. Molt bé, aleshores...
Som-hi.
Tipus d'anunciat que ens trobarem si algun jove estudiant de la segon de batxi, doncs també de segon de batxillerat, doncs també que ho sàpiga, que si t'examinaràs per la matèria d'història d'Espanya, doncs és un tipus d'anunciat que et podràs trobar.
Per tant, agafa boli.
Agafa
una llibreta.
Agafa una llibreta. La llibreta és allò que tens un calaix que mai toques. D'acord? Agafant pols, perquè ho fas tot a ordinador amb el ChatGPT, però de tant en tant hi ha una llibreta que va bé per agafar punts. Aleshores, Joana, et tocarà tu respondre.
Vale.
Faràs tu d'estudiant. La pregunta serà, posa't al lloc d'una jove soviètica que es vol allistar. Quin procediment seguirà?
Vale.
Aleshores, aquí, si fos un examen, hi hauria inclou la paraula tal, tal, qual i tal. I aleshores això és molt competencial i tu has de poder respondre això, Joana.
I practicar el que tant ens agrada dir com l'empatia històrica.
Empatia.
Vale, no sé, ho intentaré, però...
Segur que ho fas molt bé.
Vale. Bueno, començar a dir que el reclutament de dones es feia a partir del Comitè Central del Komsomol, que és l'organització juvenil del Partit Comunista de la Unió Soviètica, però també es feia de boca a boca. Llavors, jo si fos una jove soviètica, enviaria una carta, sent molt insistent, dient que jo vull ser pilot, i llavors rompliria uns qüestionaris i m'aniria a entrevistar amb el Komsomol local. Llavors, un cop em fan l'entrevista, em dirien, vale, és molt perillós allistar-se a l'Exèrcit Roig, i jo diria, vale, em sembla bé. I m'enviarien a Moscou a entrevistar-me amb Marina Raskova, que jo també estaria molt nerviosa perquè seria la meva heroïna de guerra.
Ho està fent bé.
Ha ficat el concepte Marina Raskova, ja està, molt bé.
I llavors, cal dir que mentre que la cerca de pilots i navegants era més laxa, al final, bueno, tampoc era tan laxa, havies de tenir 500 hores de vol, però es van posar molt més estrictes amb la recerca de mecàniques i armeres, ja que havien de trobar gent amb coneixements tècnics i les armeres pues, també havien de tenir la força per poder carregar les armes. Jo, per exemple, no ho podria fer en absolut. I també cal dir que moltes d'aquestes dones no van passar proves mèdiques ni físiques i, tal com diu Ina Pasportnikova, una de les mecàniques del regiment, ningú mai em va preguntar per la meva força. Llavors, pues, no sé, era una mica a voleo.
Bueno, li hem de donar molt bona nota perquè ha fet diverses cites a testimonis de l'època i, per tant, un corrector de la selectivitat et ficaria un 10,
i a
com
més,
a mínim.
Ha posat la part personal aquesta que estaria supernerviosa perquè Marina Raskova seria allà, saps? Seria la meva formadora.
Sí, competència transversal. És una competència transversal.
La ciutadana, no sé, per la personal. Sigui. És com si Hobbs Bown fos el teu professor. Saps? Imagina't.
Exacte.
En fi, veiem que, tot i tots aquests tràmits, totes aquestes revisions, les 500 hores, etc., sembla, sé que era un procediment bastant ràpid, no? Era una situació desesperada, com anava la cosa?
Doncs sí, de fet, Raskova es va reunir com amb una gran quantitat de dones un mateix dia fins a entrevistes, i de fet, si posem dates, el 8 d'octubre es creen els regiments femenins d'aviació i el 13 es realitzen com bàsicament totes les entrevistes a l'Acadèmia d'Enginyeria de la Força Aèria de Zhukovsky de Moscou. Llavors, un dia més tard de les entrevistes, o sigui que teníem molt poc temps, el dia 14 les voluntàries ja van rebre els seus uniformes i un dia més tard ja les van enviar a entrenar-se a Engels.
I val, tot aquest recorregut d'aquestes dates que ens expliques ens ho podem imaginar, però això últim que esmentes, per què podia ser un problema això, Joana?
Bàsicament perquè els uniformes és el gran problema, jo crec. Els uniformes no estaven adequats a elles, eren uniformes masculins, llavors les talles eren grans i els hi anaven grans. Llavors potser si els pantalons era més fàcil perquè es podien arreglar les vores de baix o les vores de dalt, però el gran problema eren les botes, perquè si t'agafes una bota que no és el teu número ja vas incòmoda, i això pues, feia que no caminessin còmodes, que no tinguessin tota la mobilitat que desitjaven, etc. Era un gran problema.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Recte final del Portes de Troia d'avui, per situar les bruixes de la nit. Tindrem un altre programa perquè hi ha moltíssimes coses per parlar, per tant, poc a poc i bona lletra, com hem dit al principi del programa. Però abans del separador, Joana, ens comentaves que hi havia certa manca d'organització pel que fa als recursos i posaves l'exemple dels informes.
Uniformes.
Perdó, he dit informes.
És que estàs tan fart de fer informes.
Merdes. Uniformes. Exacte. Joana, això es veurà en altres àmbits?
Sí, que es veurà en altres àmbits, sobretot en els avions assignats al regiment. Bueno, ja ho he comentat una mica. Si recordem, els nazis van dedicar a destruir tots els avions nous i els nous models d'avions amb l'operació Barbarossa. Llavors això va afectar greument a les bruixes de la nit, que a més eren dones, per tant tenien els pitjors models d'avions que podien trobar, que eren els Polikarpov PO-2.
Nosaltres els diem els PO-2.
Els PO-2.
Els PO-2, que té com nom de robot, no? D'androide de Star Wars.
Sí, una mica sí.
O sigui, primer de tot, convidem els oients a buscar una fotografia dels PO-2.
Són bastant monos.
Però ja veurem. Us convidem a obrir la fotografia, us la projecteu davant vostre, i ara deixeu que les paraules de la Joana us acompanyin per descriure-los una miqueta, perquè ja veureu que no era l'últim de l'últim. No. En Sergio, de fet, ho està buscant en directe per viure l'experiència de manera encara més vivencial.
PO-2, ja el tinc aquí.
Què tenim? Què hem de saber dels PO-2?
Els Polikarpov eren uns avions produïts des del 1927, i de fet era el model de bombarder més antic de les forces de l'era soviètiques i internacionals. I a més estaven fets de lona i de fusta i amb una cabina oberta, i no estaven gens preparats per la guerra, no tenien ni ràdio, no tenien ni armament per la defensa ni paracaigudes fins ben entrat el 1944. Bueno, i que de fet no crec que se'ls pugui considerar avions de combat, sinó que segurament servien per l'entrenament de joves pilots i per la producció agrícola. A més, tot i que eren molt lleugers, els Polikarpov eren molt lents i no podien volar a masses altures, arribant a uns màxims de 1.300 metres sobre el nivell del mar. Per tant, i tota la seva demostrada efectivitat, perquè les bruixes de la nit ho van patar molt, els Polikarpov van posar les bruixes de la nit en situacions de greu perill que s'haguessin pogut evitar amb un altre avió, segur. Tal com explica la tinent Polina Hellman, la baixa velocitat de l'avió només a 100 km per hora ens convertia en objectiu tant del foc de les armes petites com dels canons antiaeris.
És que imagina, no? Sense cabina, o sigui, sense ràdio, sense la típica ametralladora tonta.
Sense paracaigudes.
Sense paracaigudes, que si, o sigui, si t'estavelles no tens possibilitat de saltar, no? A més, de fusta i lona. Vull dir, és com que és un avió fet amb maqueta. No?
S'estan passant el joc en dificultat extrema.
Bueno, sí. És el que tiene la Unió Soviètica, no? I ja està. O sigui, un cop hem passat tots els tràmits que ens has explicat abans, un cop ja sabem amb quin avió pilotarem, ja està. O sigui, una dona s'allista i cap al front directe.
Bé, no. Havien de passar per un entrenament. Les entrevistes eren el dia 14, doncs el dia 15 ja les van enviar amb alerta de perill imminent cap a la ciutat de la seva formació, que és Engels, i van enviar un total de 300 i 400 dones que van marxar cap a aquesta ciutat, que és una ciutat del Volga, al nord de Stalingrad. Llavors van fer un viatge de 9 dies en tren i allà van poder estudiar les regulacions militars, van cantar, van recosir els uniformes que tant els grans els hi anaven, van aprofitar per dormir, perquè a més sabien que a partir d'aquell moment descansarien poc, i es van estar preparant per la guerra, i finalment el 25 d'octubre van arribar a la base militar i van començar el seu entrenament i la seva formació.
I perfecte, doncs ja les tenim preparades per començar aquest entrenament, aquesta formació de les bruixes de la nit. Com serà? Què podem saber? Tenim els detalls o què podem, el màxim d'informació sobre com era aquest entrenament, Joana?
Doncs sí, l'entrenament a Engels va ser molt intensiu. De fet, havien d'aconseguir el de 3 anys d'entrenament en només 6 mesos i per tant les leccions eren llargues i intenses. Aquest entrenament consistia en 10 hores de classe i 2 hores d'entrenament físic diari. I a més, les navegants havien d'estudiar codi Morse durant una hora més al dia i en general dormien unes 5-6 hores al dia, a no ser que es veiessin estroncades aquestes hores de son per simulacres, algun exercici d'entrenament nocturn, etc. I tal com he dit, aquest entrenament va ser molt intensiu i si a l'octubre de 1941 s'estaven entrenant i formant, ja al juny del 1942 van realitzar la seva primera missió, o sigui que amb molt poc de marge van estar preparades per participar en la guerra.
Jo tinc dues coses a comentar sobre això. La primera és, m'està recordant una miqueta dels programes que va venir a fer la Maria Martínez, que van parlar de l'SOE i de les dones espies durant la Segona Guerra Mundial, etc, que també feien un enterrament així com... Ai, un enterrament. Com estàs divendres? Que feien també un entrenament superintens, cada cop en qüestió de dies havien d'anar com... No, en aquest cas no cap al front, no, però sí que havien de practicar moltíssimes coses d'infiltració, de sabotatge, d'engany, etc. I una altra cosa, Sergio, no sé si has fet comptes, però diu 10 hores de classe i 2 d'entrenament físic. O sigui, 12 hores al dia.
Sí.
O sigui, com estarien els nostres alumnes?
No
s'atreveix a contestar.
No.
En fi, aprofitem que tenim a l'estudi una persona que s'ha dedicat moltíssim a la investigació de les nostres protagonistes d'avui, de les bruixes de la nit, i podem fer-li una pregunta que molts cops és difícil de fer, perquè és un tema sobre el que es troben poques investigacions ben fetes, i és que quines recomanacions ens faries a nosaltres i als nostres oients, Joana, per poder-nos acostar una miqueta més al tema que tractarem avui?
Val. Doncs per aproximar-nos vinc a recomanar 3 llibres que vaig utilitzar molt en el meu TFG, tots escrits per dones, tots escrits en anglès, però bé, jo ho vaig entendre fàcilment, i que enfoquen tots 3 de manera molt diferent la formació dels regiments i d'aviació i els motius que hi ha darrere aquesta formació. El primer que vinc a recomanar es diu Wings Women and War, Soviet Air Women in World War II, de Combat, de Reina Pennington. I aquest sí bé és el que menys vaig utilitzar dels 3, però explica de manera molt detallada com es van formar aquests regiments, les missions que van realitzar i les seves zones, i també els motius que van portar a la desmobilització massiva d'aquests regiments. El segon que vinc a recomanar es diu Flying for Her Country, The American and Soviet Women Military Pilots of World War II, de Amy Goodpaster-Striff, que és molt curtet, és molt amè i molt entretingut, i exposa els motius de formació dels regiments, però també parla molt de la propaganda, de la defensa de la pàtria, de Marina Raskova, també de les qüestions de gènere que van portar a la formació d'aquests regiments, etc. I l'últim, que per mi és el més interessant de tots, que es diu A Dance with Death, Soviet Air Women in World War II, d'Anne Nogle, i que explica, bueno, és molt interessant perquè bàsicament són bueno, perquè ensenya de manera biogràfica el testimoni de moltes de les pilots del regiment 588è de bombarders nocturn, però també dels altres dos. Llavors és molt interessant perquè són elles que expliquen la seva situació i per què es van allistar i com ho van viure tota la seva experiència en la guerra.
Molt bé, com que ens sobra temps, no sé si en Sergio em deixarà fer una mica de periodista.
Endavant.
Som-hi. Per què? O sigui, quins motius et van portar a fer un TFG sobre les bruixes de la nit? Perquè precisament has dit que estàs estudiant el màster sobre antiguitat. Vull dir, què t'ha portat una miqueta cap aquí?
Sí, jo soc molt fan de la història romana, llavors no sé per què vaig triar això. Bueno, sí que ho sé, perquè vaig haver de fer dos TFGs, llavors un d'arqueologia que havia de ser de història de Roma, segur, i llavors tenia el gran dubte del TFG d'història, i de fet estava d'Erasmus un dia caminant per allà, que vaig anar a Dublín d'Erasmus, i vaig dir, m'agrada molt l'aviació. I volia fer un TFG de Barón Rojo, però poc vaig trobar d'informació que m'interessés. També volia fer alguna cosa de soviètic, i volia fer alguna cosa de la Segona Guerra Mundial. I pues, se'm van unir els punts i vaig dir, ostres, les bruixes de la nit són soviètiques, dones, pilots, Segona Guerra Mundial. I aquí ho vaig tenir. I vaig tirar endavant amb aquest tema.
I ha estat difícil? O sigui, has dit que, per exemple, tu sí que has fet servir aquests tres llibres que has mencionat, però és difícil trobar informació sobre aquest tema aquí a Catalunya o a Espanya, si vols?
Sí, déu-n'hi-do. En castellà crec que hi ha un parell de llibres, però els vaig utilitzar molt poc pel TFG, tots eren en anglès, i també vaig haver d'anar a moltes fonts d'internet que només podia accedir si tenia com un correu corporatiu universitari. De fet, ara volíem citar un lloc, un espai, però no vaig trobar el document perquè ja no tinc el correu de la universitat. O sigui, és molt difícil. Tampoc hi ha com imatges, no pots accedir a les pel·lícules, és molt complicat trobar informació.
No has pogut anar als arxius de la Unió Soviètica, no?
Evidentment que no. Tampoc si és rus.
És també un impediment, no? Aprofitem, si et sembla, per anticipar una miqueta de què parlarem al proper programa, ja que ens has plantejat un doble programa de les bruixes de la nit, perquè encara no sabem per què es diuen les bruixes de la nit, no?
Ara ja anirem, però de tota aquesta entrevista en profunditat que li has fet a la Joana Galera, que està bé, ho hauríem de fer més, això.
És interessant, és la part humana.
La part humana. Has dit que has fet dos TFGs?
Sí. Bueno, un de les bruixes de la nit i l'altre és del...
No en tenies prou?
No, és que he fet dues carreres, llavors m'han demanat dos TFGs, sí o sí.
Val. I l'altre de què és?
L'altre és de la meva passió de la vida, que és l'emperador Trajà, i de la seva conquesta de les terres pàrtiques.
I tu saps que això també ho pots venir aquí,
sí,
a explicar,
sí, ja
aquí
m'han comentat.
Al Troia, no?
Va, sí. Tenim un parell d'idees per d'aquí un temps.
Sí. Aquí també som molt de romans i de fet, potser tenim una sorpresa d'aquí unes setmanes.
Potser tenim alguna sorpresa.
De les grosses, en tema de romans, eh? De les grosses no podem encara dir res.
M'hauré d'escoltar, doncs.
S'apropa el programa 476.
Ah!
Ara no... estem fent el 470...
70, 70.
70.
Falten 5 programes.
Falten 5 programes.
No, bueno, compta enrere.
7.
Clar.
6. Falten 6 programes.
Falten 6.
No sé per què he dit 5.
Vale. 6. Aleshores, bueno, et convidem, Joana, i a tots els nostres estimats apassionats d'aquesta època, com tu, que els tenim moltíssims aquí a les portes de Troia, que estiguin molt atents, perquè el 476 es considera la data, diguéssim...
mítica, no?
Sí, els historiadors han quedat que aquí és quan va caure l'imperi romà, ja sabem que això és molt... però bueno, ho deixarem així perquè és, al final hem de tenir significats comuns entre tots, doncs 476, i quan arribem nosaltres al programa 476, pues, potser passa alguna cosa molt interessant amb el tema de Roma. Ho deixem aquí, eh?
Ho deixem aquí, però jo penso que és una bona canya per tirar, sí, per pescar.
I Joana, ara ja que jo també m'animo amb el tema de les entrevistes, que a mi també m'agrada.
Som-hi.
I d'algun dels dos TFGs tiraràs després cap a un doctorat?
Bueno, està per veure, però crec que sí. El de Trajà em va robar el cor. És que aquest home m'agrada molt, llavors. M'estic obsessionada amb ell i, en teoria, la idea és fer alguna cosa de Trajà o de romans fent coses per aquí, per la península ibèrica.
Tens sort que avui no hi és l'Alberto Reche, no? Per parlar de romans, perquè és un hater dels romans, ja ho sabeu.
Tot i que de tant en tant fa programes sobre romans. Sí, això sí, també s'ha de dir.
Però també fa notar molt la seva ràbia cap als romans, així que avui tens sort que no ens acompanyi l'Alberto. Salutacions, Alberto, però avui et lliures d'això. Així que molta sort, Joana, amb aquests estudis endavant.
Gràcies.
O sigui, si ets capaç de fer dues coses tan allunyades en el temps i poder manegar dos contextos diferents, cosa que a molta gent tampoc no li agrada molt. Jo em fico amb la meva parcel·leta i aquí no em mouré. En canvi, la Joana va tocant allà un pal i l'altre. Molt bé, molt bé.
I aprofitem, ja que ens estem acostant al final del programa, per tornar a recordar a tots vosaltres, els nostres oients, els nostres fidelíssims oients, si encara sou aquí, si heu arribat fins al final, us recordem que ens faria molta il·lusió ens faria molta il·lusió guanyar el concurs d'iBooks, òbviament, però és molt difícil que un concurs tradicionalment castellano parlant, no? Que els podcasts en castellà són els que guanyen. Seria fantàstic que un podcast en català de divulgació històrica guanyés, o inclús que quedés entre els finalistes. Vull dir que si voleu donar-nos el vostre suport, recordeu que teniu el link a la descripció del programa, a les nostres xarxes socials i segurament també a la pàgina web.
Molt bé, doncs ho deixem aquí aleshores avui?
Ho deixem aquí.
Sabeu que tenim un altre programa dedicat a parlar en profunditat de les missions de les bruixes de la nit i per tant tindrem de nou, m'atreveixo a dir que tindrem de nou a la Joana Galera amb nosaltres, per tant deixem de moment aquest petit tastet del tema, ja ens hem situat, ja les tenim entrenades, ja sabem com anirà la cosa, en quin moment començarà a intervenir, però això ho deixarem pel pròxim programa de les Portes de Troia. Ho deixarem aquí pel moment, per una altra ocasió seguim parlant de les Bruixes de la Nit. Moltes gràcies, Albert Abril.
A tu, Sergio, i moltes gràcies, Joana.
Igualment.
Efectivament, Joana Galera, moltes gràcies. A l'Adrià Tirado al control tècnic, la Cristina Domene a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres us esperem al pròxim programa, dedicat també a les Bruixes de la Nit de les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.